Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Daniel Alassa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I Belén Marrón, que és analista política. Bona tarda, Belén.
Bona tarda.
I d'aquí uns instants també s'incorporarà a nosaltres. Estem esperant ara mateix el Marcos Pardeiro, que és el director d'Economia Digital. D'aquí uns instants estarà amb nosaltres. I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Manuel Valls. Molt bona tarda, senyor Valls.
Bona tarda, gràcies.
Ex-primer ministre francès i ara candidat a l'alcaldia de Barcelona amb el suport de Ciutadans. És així, veritat?
Sí, bueno, jo lidero una plataforma
transversal i amb el suport de Ciutadans.
Amb el suport de Ciutadans, de Lliures, amb gent que ve de centre-esquerra, de centre-dreta. Tenir Celestino Corbacho, Eva Parera, Òscar Benítez, són incorporacions molt importants i la llista la tanca Inés Arrimadas. Doncs és l'única llista transversal, plural, perquè crec que Barcelona no és cosa de partits.
Arriba l'hora de la veritat, senyor Valls. Dijous que ve comença ja, de fet, el que és la campanya electoral. Vostè, de fet, també ja porta, jo diria que setmanes, mesos, fent campanya, visitant molts districtes, molts barris, moltes associacions, entitats, i durant tot aquest temps ja m'imagino que s'ha fet un diagnòstic de com està Barcelona a hores d'ara. Quin és l'estat de salut de la ciutat de Barcelona a dia d'avui?
Bueno, primer m'agrada fer campanya, trobar, veure entitats, associacions, la gent. Per fer política, en el bon sentit de la paraula, s'ha d'estimar la gent, encara que et critiquin, que la gent estigui enfadada, que et cridin de vegades o que diguin la seva preocupació. Doncs a mi m'agrada aquest contacte i esperava, de més, aquesta última recta final, perquè crec que, de més, la gent es decideix a l'últim minut, als últims dies, i aquesta campanya està molt oberta, hi ha partit, com diem aquí. El diagnòstic: Barcelona s'ha degradat molt. S'ha degradat molt, la ciutat està pitjor de fa 4 anys, però s'ha degradat en els temes de la seguretat, de la inseguretat. Hi ha pobresa, 20% de la gent de Barcelona viu amb un nivell de renta, de sou, de pensions molt preocupant, i la ciutat ha perdut força, alegria i projecció internacional. Doncs per això són unes eleccions molt importants. Són les eleccions, crec, més importants de la història democràtica de Barcelona. Són les eleccions més importants des de fa 40 anys, perquè ens juguem el futur de Barcelona.
Vostè parlava de seguretat ara mateix. Els indicadors diuen que Barcelona és una de les ciutats, per desgràcia, més insegures. 500 delictes diuen que hi ha cada dia a la capital catalana. L'alcaldessa Colau diu: passa culpes als Mossos, diu: escolti, falten Mossos d'Esquadra a Barcelona per controlar tot això. En fi, quina és la seva proposta perquè Barcelona torni a ser una Barcelona segura? Fa falta, podríem dir, una mica, una dosi de madura a la ciutat de Barcelona?
Bueno, primer els fets, ho recordava, hi ha un furt cada 5 minuts, 30 robatoris amb violència cada dia, i sobretot, i ho diu l'enquesta de victimització, un de cada 4 barcelonins ha patit un delicte l'últim any. Un de cada 4 barcelonins, és molt,
és molt.
No és només un sentiment d'inseguretat, és una realitat. I els delictes han augmentat quasi 20% l'últim any. I, efectivament, Barcelona avui és ja la ciutat espanyola on més creix la inseguretat. Si hi ha un rànquing on ha pujat Barcelona, és en el rànquing de la inseguretat, quan ha baixat molt en els rànquings econòmics. Hem de tornar a posar ordre en aquesta ciutat, perquè no només hi ha aquesta realitat d'inseguretat, però hi ha un sentiment de desordre, sobretot en l'espai públic. Jo vull liderar personalment la nova estratègia de seguretat. Hem de donar confiança a la Guàrdia Urbana, liderar aquestes polítiques, i per això incorporarem 1.500 agents nous a la Guàrdia Urbana i 600 en els primers mesos, el primer any, perquè aquí necessitem un canvi profund, molt important, d'aquesta estratègia per la seguretat a Barcelona. Vull restablir la unitat de suport policial que la senyora Colau va suprimir. Vull proposar un gran pacte a la Junta Local de Seguretat, un gran pacte amb l'Estat, perquè quan hem de lluitar contra les màfies, contra el tràfic de droga, contra els narcopisos, la prostitució, necessitem pactar amb l'Estat i no només en els cossos i no només en els cossos de seguretat, però també estrangeria, justícia, fiscalia, perquè hem d'atacar aquestes màfies per tots els costats. I també amb els Mossos d'Esquadra, i és veritat que falten Mossos d'Esquadra a Barcelona, falta coordinació, falta voluntat política, i efectivament vull acabar amb el fenomen Top Manta en 90 dies, perquè s'ha convertit en aquesta ocupació de l'espai públic i a més és una activitat il·legal que fa molt de mal en el comerç local i a les grans empreses de Barcelona.
Molt bé, molts arguments sobre la taula, paraules demanades, Daniel Arasa i Laí Benguera. Daniel, vinga.
Mire, quan vostè va presentar candidatura, va anunciar, en seguida Barcelona es va dir, hi ha dos candidats, l'Ada Colau i el senyor Valls. Fins a fa poc, el debat aquell d'Évole, el debat per Évole a la televisió, que va ser important, que el va veure moltíssima gent, aquests dos candidats. Però hi ha hagut unes eleccions pel mig, generals, i que sembla que han emergit com dos grups molt, molt importants, que potser no es traduirà exactament a unes municipals, però que sembla que ja no es pot parlar de dos, sinó com a mínim de quatre. Aquests dos, més els socialistes i els d'Esquerra Republicana. Vostè com veu això de la traslació o l'impacte de les eleccions generals sobre els resultats municipals?
Impacte, influència, contaminació de les generals n'hi ha. A més, poc temps separa les generals de les municipals. Però aquells que pensen o que diuen que les generals o que les municipals donaran el mateix resultat que les generals, s'equivoquen, menteixen o despreixen els barcelonins. El barceloní té les coses molt clares. El que vol és un canvi radical del que està passant a Barcelona. Jo sempre he dit que hi haurien dos debats, que hi ha dos grans reptes per Barcelona. El primer és el model de ciutat. És el model en temes de seguretat, d'urgència climàtica, de polítiques socials, de projecció internacional, d'habitatge, de cultura, etc. I aquest sí que és un debat entre jo i Ada Colau, primer perquè és l'alcaldessa i perquè hi ha un model de ciutat que ha sigut el seu que ha portat a un fracàs a Barcelona. I en aquest model de ciutat penso que, a més, no podem tornar enrere. Tots els candidats, o quasi tots, que tinc davant meu, han governat la ciutat, o governen la ciutat, o han governat la Generalitat. El senyor Collboni va governar amb la senyora Colau durant 16 mesos i encara seria avui segon tinent d'alcalde si la senyora Colau no l'havia fet fora perquè els socialistes hi havien votat el 155. Doncs el canvi potent que necessita la ciutat el represento jo, no el pot representar els que governen o els que han governat la ciutat. I el segon repte és saber si aquesta ciutat és o la capital d'una república imaginària, això és el projecte del senyor Maragall que vol fer a Barcelona la palanca del separatisme, o és una gran capital catalana, espanyola i europea. I aquest és el gran debat sobre el futur de Barcelona en el conjunt espanyol i europeu. Hi ha moltes llistes. Hi ha 7 llistes representades avui en l'Ajuntament. Doncs jo no despreixo els altres candidats. Però hi ha dos reptes. Quin model de ciutat volem per Barcelona i quin futur per Barcelona en el conjunt espanyol i europeu?
Iva.
Sí, doncs lligant amb això, vostè mateix ho deia, els independentistes aspiren a fer Barcelona la trinxera de l'independentisme. I això prefigura una aliança que ja gairebé ningú posa en dubte entre Ada Colau i Ernest Maragall. Tem tenir el mateix resultat que Inés Arrimadas, és a dir, poder guanyar les eleccions i no governar?
És possible, però ens hem de primer plantejar les coses en l'ordre, no?, que venen. Has de guanyar aquestes eleccions. Has de sortir primer amb un màxim de vots i de regidors. Jo crec que és possible. Hi ha partit i has de convèncer els barcelonins que són aquestes eleccions més importants des de fa 40 anys i que aquí hi ha dos reptes, el model de ciutat i el futur de Barcelona. Però ho diu molt bé, el gran perill per per la ciutat és aquesta aliança entre el separatisme d'Ernest Maragall i Ada Colau. I això crec que queda molt clar, que és aquest el perill. Jo crec que de vegades hi ha frivolitat a Barcelona com a Madrid perquè no s'adonen compte de les conseqüències d'aquest resultat, de les conseqüències no només per Barcelona, conseqüències econòmiques, socials, trinxeres, fractures en la societat barcelonina, però per la resta de Catalunya, per la resta d'Espanya i per Europa, perquè Barcelona no és un poblet. Barcelona és una marca, és un model de ciutat coneguda a tot el món, i si cauen a les mans del separatisme i del populisme, això representa un gran perill. Per això penso que el debat de Barcelona no és entre l'esquerra i la dreta, és saber quin és el futur de Barcelona. I per això la meva llista, que és transversal, representa aquest canvi i aquest futur possible.
Sí, perdó, eh? Si caiem durant les municipals en el debat independentisme o no independentisme, com farà perquè no se l'identifiqui exclusivament amb Ciutadans, que s'ha vist en aquestes eleccions castigat a Catalunya per una postura molt, que s'ha vist com extrema, no, respecte a aquest debat?
Per això dic que hi ha dos debats, el model de ciutat i el futur de Barcelona. Però és veritat que aquest debat es confon si hi ha sobretot una aliança entre el separatisme i Ada Colau. I si a més el PSC no ho té clar, sinó contesta clarament a la pregunta: fareu una altra vegada un pacte entre comilles d'esquerres? Fareu un tripartit o no? Participareu o no a un tripartit? Si vosaltres considereu que no voleu cap aliança amb el separatisme, i si condeneu el balanç de la senyora Colau, encara que heu participat durant 16 mesos a la seva gestió, amb qui pactareu demà? Amb qui pactareu demà? Doncs el futur de Barcelona no és cosa de partits. El debat de l'independentisme no és l'únic debat. Hi ha el debat, el model de ciutat, però diem clarament les coses. L'independentisme o la república imaginària portaran solucions pels barcelonins a nivell de la seguretat, de l'habitatge, de les polítiques socials? Barcelona té un futur econòmic i social o cultural fora de la resta d'Espanya i d'Europa? Jo proposo, per exemple, que Barcelona sigui aquesta gran capital del sud del Mediterrani, però també bicapitalitat d'Espanya. Si volem uns nous Jocs Olímpics, perquè totes les grans ciutats que han acollit Jocs Olímpics volen repetir uns Jocs Olímpics, Tòquio, Los Angeles, París, etc. Si volem, amb qui ho farem? Tots sols? O ho farem amb l'estat espanyol, amb el govern espanyol i amb el moviment olímpic espanyol internacional? En tots els temes hem d'assumir el que som, una gran ciutat que necessita Espanya, però Espanya també necessita Barcelona. Doncs jo porto aquest projecte no de forma negativa, però dic la veritat als barcelonins: ens juguem molt, Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa, i amb propostes concretes, amb 12 compromisos pels barcelonins, amb 175 propostes, perquè hem de parlar a tots els barris, a totes les associacions, a totes les entitats, al món econòmic, al món social, al món de la cultura, al món de l'esport. Hem de pensar la Barcelona del futur. Doncs és un debat seriós. Els barcelonins volen que se'ls hi parli de Barcelona, però com Barcelona no és un poblet, també se'ls hi ha de parlar del futur d'aquesta ciutat.
S'incorpora ja a la taula el Marcos Paradero. Bona tarda, Marcos.
Sí.
Quedava pendent, espera, Marcos, una pregunta de la Belén i després a tocar
sí,
a tu. Vinga, Belén.
Esto te pasa por llegar tarde, Marcos.
Un marge bueno, de 10 minutets sempre hi ha la...
Sigue, tomando otra vez de nuevo el hilo de que los barceloneses, si hablo como barcelonesa, queremos volvernos a sentirnos orgullosos de la Barcelona que ha sido motor en todos los sectores, en todos los ámbitos, cultural, universitario, sanitario, de mercado también. Y teniendo la oportunidad que tenemos ahora mismo de estar en el foco de toda Europa, que va a estar mirando estas elecciones, a mí me gustaría saber en tu imaginario qué ciudad te imaginas, qué acciones crees que a nivel europeo podemos ser pioneros en Barcelona, y sobre todo me gustaría que hicieras un apunte en el tema medioambiental. ¿Qué tipo de acciones con el problema que tenemos tan serio en todas las ciudades europeas, pero concretamente en Barcelona con la movilidad? ¿Qué medidas vas a poner en esos primeros 100 días cuando estés gobernando?
Bueno, hay muchas preguntas en una sola, pregunta. Primero, creo que Barcelona tiene que imaginarse como una gran urbe, como una metrópoli. Tiene que imaginar su área metropolitana. Es una fuerza. 3 millones, si pensamos la área metropolitana, más de 3 millones si pensamos de habitantes, si pensamos la área metropolitana actual, pero 5 millones si pensamos la región de Barcelona. Yo creo que a medio plazo, o a largo plazo, pero a medio plazo, la gobernanza del área metropolitana actual o de la región de Barcelona tiene que ser repensada. Si pensamos que somos otra capital de España y del sur de Europa, para los temas de la vivienda, que tiene que ser una competencia exclusiva del área metropolitana, para el transporte, pero con un pacto con la Generalitat y con el Estado, porque tenemos un problema de inversión en el transporte público, en cercanías, para los temas del cambio para luchar contra el cambio climático, sus efectos, para luchar contra la contaminación, que es una realidad. 350 personas mueren cada año directamente de la contaminación, y es para mí mi gran prioridad, mi tercera gran prioridad, la urgencia climática. Si pensamos en temas de cultura o de turismo, necesitamos este nivel. Yo imagino el futuro de Barcelona como una gran ciudad del sur de Europa, y Barcelona, construida entre montaña, mar y ríos, tiene que derrumbar todas las murallas imaginarias. Y si pensamos la universidad, la inversión en la ciencia, si pensamos en la educación y la formación, si pensamos la cultura, tenemos que imaginar este futuro. Yo lo veo como una gran ciudad del sur de Europa. El europeísmo de Barcelona ha ido perdiendo terreno. Por culpa de la gestión de la señora Colau, pero por supuesto son las consecuencias del proceso separatista. Por eso tenemos que recuperar ya todas las empresas que se han ido, y no será fácil, porque no solo es cosa de Barcelona, es también cosa del proceso. Pienso que tenemos que tener un discurso potente a nivel económico, business friendly, bienvenidos a todas las empresas, a los grandes centros europeos. Somos una ciudad del Mediterráneo, pues tenemos que ser la capital del sur de Europa. ¿Por qué digo eso? Porque todas esas últimas décadas Europa se ha pensado más del norte. Hemos perdido Europa, esa relación con el Mediterráneo y con el Magreb y con África, es el continente de mañana, es el continente del futuro. Pues sí, aquí ese papel de gran capital del sur de Europa tenemos que asumirlo, tenemos que ser, somos la capital de la Unión del Mediterráneo, pero no se ve y no hay voluntad de Europa. Pues el alcalde de Barcelona, liderando Barcelona, liberando ese mensaje, un ex primer ministro además, con la experiencia que es la mía, tiene que dar a Barcelona ese papel de gran capital. Y segundo, tiene razón, la urgencia climática sí es, por ejemplo, a corto plazo, cuando hay contaminación, el transporte tiene que ser gratuito. Cuando hay un pic de contaminación muy importante, tenemos que repensar el espacio público. La rehabilitación de la vivienda tiene que ser una prioridad, porque participa mucho de la contaminación. Yo quiero hacer de Barcelona la primera capital ecológica d'Europa.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostat Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, la Belén Marrón, la Iva Anguera, el Marcos Pardeiro. Protagonisme avui per al senyor Manuel Valls, candidat a l'alcaldia a la ciutat de Barcelona. Senyor Valls, estem aquí en un gran hotel, l'hotel Eurostars Gran Marina, i ja que estem en aquest hotel, li pregunto per aquest famós pla d'allotjaments turístics que està en marxa. Vostè té pensat aturar-lo si arriba a l'alcaldia de Barcelona?
No, jo crec.
Amb el senyor Valls es podran tornar a construir hotels a Barcelona?
Hi ha dues coses diferents. Hem d'anar molt al tanto amb tot el que és el pis turístic, que ha fet molt mal a Barcelona, i aquí s'ha actuat de forma més sèria del que es pot pensar en aquest sector. Segon, hem de dir que el turisme no és un enemic. Jo recordo que fa uns dies una regidora de Barcelona va dir que el turisme o que els turistes eren una plaga de llagostes. I parlava dels creuers, estem a l'hotel Gran Marina, per on arriben just aquí al costat tots els creuers, i és un actiu per l'economia de Barcelona, són 140.000 llocs de treball per Barcelona, representa una part molt important del PIB, de la riquesa de la ciutat. Doncs el turisme no és un enemic. Ara sí que podem pensar més qualitat en el turisme. Per exemple, penso en la política cultural. Jo vull fer de la muntanya de Montjuïc, amb una relació molt potent amb el paral·lel, aquesta ciutat, aquesta muntanya, gestionada, a més, a part, aquesta muntanya cultural, esportiva, que és un actiu increïble per Barcelona. Jo espero que, per exemple, en el pavellons de l'exposició universal del 29, hi hagin grans exposicions, col·leccions al Prado. Hem de pensar un turisme lligat precisament a la cultura. I necessitem hotels. Necessitem hotels a Barcelona com a l'àrea metropolitana. Necessitem hotels de gran nivell. Qui s'han prohibit la possibilitat de construir un Four Seasons al Passeig de Gràcia? A Madrid s'obrirà aviat el Four Seasons, dos hotels de gran nivell al Raval, a Drassanes, que hauria sigut un luxe per al barri, que a més ho havíem pactat amb els restaurants, amb els veïns. Doncs sí, necessitem, per aquest turisme de qualitat, necessitem més hotels, bon nivell, alt nivell de polítiques culturals, reconquistar d'una certa manera el mar. És molt estrany, després que Barcelona s'hagi obert al mar al moment dels Jocs Olímpics, que hem de dir que hem de reconquistar els barcelonins al mar, i hem de pensar el passeig marítim també amb equipaments culturals, esportius. Penso, per exemple, que ho fem en el nostre programa, hem d'apoyar aquesta iniciativa d'implantació de l'Hermitage, aquest museu de Sant Petersburg, que també seria un actiu molt important per Barcelona.
Marcos, venga.
Sí, yo lo escuchaba atentamente y tenía todo el rato la impresión, todo el tiempo la impresión de que su diagnóstico, muy resumido, es que a Barcelona le falta ambición. Creo que en los últimos tiempos me parece que está muy claro que la distancia entre Madrid y Barcelona se ha ampliado muchísimo, que ha habido muchísima más ambición por parte de Madrid. Y le escuchaba varios ejemplos, ahora este último de los hoteles, de los grandes hoteles que no han llegado a Barcelona, le escuchaba decir cosas para mí un pelín más inconcretas, que yo creo que eso es más difícil de trasladar, tipo que Barcelona debe ser la capital del sur del Mediterráneo, que no sé bien cómo se ejecuta eso. Y le quería preguntar si a su discurso de ambición, de más todo, ¿no?, más política cultural, más turismo y de más calidad, si le falta un gran proyecto, si a su discurso, digamos, quería redondeado con un gran proyecto, tipo, no sé si unos Juegos Olímpicos, me ha parecido que lo mencionaba antes, no sé si como una idea en la que cree, o si cree en otra idea, o si a Barcelona le falta quizá eso para hacer un poco de motor, un gran proyecto que sirva de motor para la ambición de la ciudad.
La realidad es que Barcelona se ha degradado, y la vida cotidiana, la vida de los barceloneses se ha degradado. Por eso es imprescindible restablecer la seguridad, porque si no, sin seguridad no hay libertad. Y sobre todo, los grandes proyectos no son posibles. Si mañana los otros países de donde vienen muchos turistas o empresas que vienen a instalarse o invertir en Barcelona, se les dice Barcelona es una ciudad insegura, tendremos problemas para imaginar el futuro de Barcelona. Después necesitamos proyectos potentes, tenemos que restablecer esa ambición en temas de urbanismo, de arquitectura, y yo quiero los mejores urbanistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros, para imaginar la ciudad de mañana. Podemos construir mejor, con normas ecológicas, más alto, luchar contra el cambio climático, y eso a nivel de Barcelona como de la metrópolis lo tenemos que imaginar. La ambición de cultura es una ambición potente, y lo que propongo para la montaña de Montjuïc es una ambición potente que nadie propone. O no soy el único, por supuesto, pero apoyamos mucho el proyecto de la Universidad Pompeu Fabra para la Ciudadela. Y aquí sí que podemos imaginar una ciudad, un hub universitario dedicado a la ciencia, pero también al cambio climático, a la ciudad de mañana. Y tenemos una gran universidad, que una de las grandes universidades españolas y europeas que lo propone. Y después tenemos que soñar el futuro. Tienes razón, por supuesto. Y por eso yo apoyo, pero mucho más que todos los otros candidatos, la idea de unos nuevos Juegos Olímpicos. Hay dos posibilidades. El 2030 con los Juegos Olímpicos de invierno, y puede haber un consenso, pero yo propongo también, y tenemos 2 o 3 años para eso, estudiar la posibilidad, es la alternativa, unos Juegos Olímpicos de verano para el 2032. Y 2032 son 40 años después de los primeros Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos sostenibles, éticos, ya tenemos muchos equipamientos, serían en Barcelona, en su área metropolitana, la vida olímpica podemos imaginarla en el norte o en el sur de Barcelona. Tenemos todo ese espacio que es de la Marina del Prat Vermell, del barrio de la Zona Franca hasta el aeropuerto. Tenemos un capital, una capacidad de imaginar el futuro, unos valores que son los valores del olimpismo y del deporte, y podemos movilizar la ciudad. Eso es para el 2030 o el 2032. Y para eso, el separatismo no tiene solución, porque él no quiere Juegos Olímpicos porque no quiere pactar con el Estado y con el gobierno español. Sí, es esa combinación, ¿no?, esa mezcla de propuestas, los temas que urgen, ¿no? La urgencia es restablecer la seguridad, y del otro lado, imaginar Barcelona mañana, soñar y dar fuerza a esa ciudad en todos los ámbitos económicos o culturales.
Daniel.
Sí, acaba d'esmentar, senyor Valls, uns quants projectes importants, grans objectius, que ve somiar la nova Barcelona, però hi ha un aspecte que vostè té molta relació en Europa. I què ha captat vostè de la imatge que es té avui dia a Europa? Perquè tots sabem que Barcelona ha perdut, no sé si molt o poc, al nivell internacional, la imatge tan positiva que tenia fa uns anys, això s'ha degradat o ha perdut, no? Quins inputs li arriben a vostè des d'altres parts, sobretot d'Europa, respecte a la visió que tenen de Barcelona?
Jo crec que la imatge de Barcelona en el món i a Europa és molt positiva. Potser que vivim molt de la inèrcia positiva de fa 30 o 40 anys, del que van ser els Jocs Olímpics del 92, del que va fer Pasqual Maragall, del que va imaginar Oriol Wiggers per Barcelona, de tots aquests joves d'Europa que han vingut a estudiar a Barcelona a través dels programes Erasmus, i jo proposo d'incrementar encara més aquests programes, d'ajudar els joves europeus que volen venir a estudiar a Barcelona, d'ajudar-los perquè puguin estudiar aquí i instal·lar-se a Barcelona. Però és una inèrcia positiva. Tampoc ho vull pintar tot de negre. Sort, encara venen moltes empreses, gent que es va instal·lar, i sobretot hi ha un fet molt important, per això és un actiu que hem de preservar, és que molta gent en el món i a Europa volen venir a viure a Barcelona. Recordeu l'enquesta del personal, dels agents de l'Agència del Medicament Europeu, que volien venir a instal·lar-se aquí, que volien que l'agència s'instal·li aquí a Barcelona, i finalment, perquè ho vam fer malament, perquè l'Ajuntament ho va fer malament, perquè hi havia el procés, l'agència va anar a instal·lar-se a Amsterdam. Doncs, no podem viure només de la inèrcia positiva. Hem de definir una nova estratègia internacional. L'alcalde ha de ser el primer ambaixador de la ciutat per reforçar el posicionament internacional de Barcelona. Hem d'obrir, per exemple, una oficina Brexit per atendre el col·lectiu britànic. Hem de fomentar la participació, ho deia, dels joves en els programes d'intercanvi internacional. Hem de recuperar aquest esperit original de Barcelona, capital de la Mediterrània. No hem de deixar que se'n vagi l'única agència, la d'energia, que està, l'agència europea, que està aquí a Barcelona. Doncs, hem de tenir una una estratègia internacional per Barcelona, una estratègia europea. Els europeus consideren que Barcelona és una capital europea. Si cauen a les mans dels separatistes i dels populistes, aquesta estratègia no serà possible. I la imatge de Barcelona canviaria totalment. És veritat al mateix temps que hi ha fons d'inversió, empreses, que avui consideren que Barcelona ja no és la d'abans. I per això les inversions estrangeres han baixat d'un 11%, quan han pujat de més de 100% a Madrid. Això són elements que a mig i llarg termini ens han de preocupar. Per això hi té que haver un canvi de rumb a nivell econòmic, a nivell de l'estratègia econòmica europea o internacional, molt important. Un altre exemple, som una gran capital latinoamericana. Som la gran capital de l'edició, per exemple, en llengua espanyola, castellana. Parlem i hem de continuar a parlar 500 milions de persones que parlen espanyol en el món. El bilingüisme és una força, però si és una trinxera, també anirem perdent aquest actiu. I sabem que els grans fons d'inversió o que les inversions que venen d'aquest gran continent amic que és Amèrica del Sud, avui van cap a Madrid i no van cap a Barcelona.
Iva.
Sí, lligant amb això, vostè abans deia que vol fer un ajuntament business friendly i en la presentació del seu programa ha deixat clar que, per exemple, en un dels temes, un dels problemes fonamentals de Barcelona, que és el de la vivenda, aspira a aconseguir col·laboració del sector públic i privat perquè els diners han d'anar a seguretat. En aquest any que porta ja fent campanya pràcticament, quina receptivitat ha percebut dels sectors econòmics barcelonins i quina voluntat d'implicar-se més a fons en la gestió de la ciutat?
Jo crec que el sector, el sector privat, les empreses, l'economia de la ciutat esperen aquest canvi. Hi ha una forma d'atentisme, no?
I estan disposats a comprometre's amb aquest canvi?
Jo crec que, per exemple, tot el sector de l'habitatge, sí, sí, però esperen un canvi. Tenim, per exemple, perquè hem de ser concrets, 82 solars municipals. En alguns es pot construir avui mateix. Doncs un gran pacte amb l'habitatge pel sector privat és necessari. Aquí tenen que haver unes regles del joc. Una cooperació pública o privada ho lidera l'alcalde, ho lidera l'administració pública, ho lidera l'Ajuntament. Per això també hem de promoure una millora del marc regulador que ofereix un entorn jurídic estable, és el que demana el sector privat, i per això hem de reduir, per exemple, la burocràcia municipal. Per obtenir una llicència s'ha d'anar molt més de pressa, perquè hi ha urgència per poder construir, per exemple, en 8 anys 10.000 pisos amb lloguer assequible de protecció oficial, de protecció social, i hem d'alliberar també l'energia perquè es pugui construir més. Hi ha possibilitats, a Barcelona no es farà a l'Eixample ni a Ciutat Vella, però hi ha moltes possibilitats encara en els projectes del 22 arroba, el projecte del Nord per al 22 arroba, els barris del Besòs o el Prat de la Marina Vermella. Doncs hi ha moltes possibilitats de construir més, millor, més alt, de construir molt pel privat, però també en aquest pacte d'oferir aquest habitatge social protegit que també necessitem a Barcelona. I l'única manera de fer baixar el preu del lloguer del metro quadrat és de construir més. I és, hi ha aquestes possibilitats, perquè a més la densitat de Barcelona és d'uns 15.000 habitants al quilòmetre quadrat, quan en altres ciutats, fins als veïns de l'Hospitalet, són 23.000 habitants, o a París 33.000, per agafar un altre exemple que tots coneixem. Doncs hi ha aquestes possibilitats, falta voluntat política i sobretot aquest pacte que passa per unes normes més flexibles, sense donar tot el poder al mercat, perquè necessitem regular aquest mercat. Però sí, confiança en l'economia, confiança en el sector turístic, confiança en el comerç de cada dia, el botiguer de Barcelona que avui se sent despreciat per l'Ajuntament, confiança en el sector econòmic.
Muy bien. Retomando el segundo punto de sus 12 compromisos sobre el tema de las desigualdades y la pobreza, hay un tema que es una preocupación europea, puesto que es una transformación en las políticas sociales para el siglo XXI, que es el tema de la soledad y las personas mayores. Cada vez tenemos sociedades mucho más envejecidas. De hecho, los últimos estudios apuntan en el año 2030 ya a un 35% de personas mayores en España de más de 65 años. Y Barcelona, de nuevo, está a la cola de todas esas políticas sociales de apoyo a las personas mayores. ¿Qué políticas cree o que le gustaría implementar en su gobernanza sobre este asunto?
Bueno, es un reto para todas las sociedades, para la sociedad española y, por supuesto, por Barcelona. No puede ser, por supuesto, la única propuesta, pero es para demostrar mi preocupación y, sobre todo, esa prioridad, que es que haya una nueva regiduría, un teniente de alcalde, un regidor para las familias y para la gente mayor. Y aquí faltan unas políticas con servicios públicos. Hay barrios donde no hay residencias, hay barrios donde no hay institutos para la gente mayor. Y aquí con la Generalitat, con el sector público, con el sector privado, con el Estado, tenemos que imaginar las respuestas, el tema del Alzheimer, de la gente que está sola, cómo podemos acompañarla mejor. Aquí también pasa en el sector, en el tercer sector, por una mayor implicación y más confianza en este sector. La administración pública no puede hacerle todo. Y todo lo que es las políticas de servicios a las personas, no solo a la gente mayor, pero por supuesto a la gente mayor, la gente que vive sola, pasa para un resbaldo, un apoyo, una confianza a ese tercer sector que hace mucho y que puede hacer más aún para la gente mayor. Y también la economía, lo que se llama la Silver Valley, la economía para todo ese sector, todo el sector de la gente mayor, de la gent gran, como decimos aquí en Barcelona y en Cataluña, también puede ser un factor de creación de empleo y de ayuda a la gente mayor.
Marcos.
Le quería preguntar, ha existido un diagnóstico no unánime, pero sí compartido sobre que el Estado durante los últimos años se ha retirado quizá demasiado de Cataluña, que ha habido demasiada ausencia del Estado. ¿Usted considera que Barcelona debería asumir en los próximos años ser titular Barcelona de algún organismo importante del Estado? Recuerdo que Maragall en su tiempo había propuesto aquello del Senado, una propuesta que se ridiculizó bastante. ¿Cree que Barcelona debería tener algún organismo del Estado, algún organismo potente del Estado aquí?
Yo creo que, de una manera general, el Estado se ha retirado de Barcelona y de Cataluña. Ahora, yo quiero recordar que, por ejemplo, la Generalitat no cumple respecto a Barcelona en políticas de seguridad. Faltan Mossos de Escuadra, en ayuda a la creación de escuelas, de guarderías, de escuelas bressols, en muchos ámbitos, en el transporte público, en el retraso, que hay responsabilidades del Estado, pero también de la Generalitat, en el retraso, no sé, de las obras de Glorias o de la línea 9 del metro. Es decir que, por supuesto, usted lo preguntaba antes, tenemos que soñar, pero hay una realidad y aquí no se ha cumplido. Cuando yo digo que Barcelona tiene que ser bicapital o asumir su destino, su estrategia de bicapitalidad, es por eso, porque creo que el pacto con el Estado o con la Unión Europea, pero con el Estado, con el gobierno de España, lo necesitamos en muchos ámbitos. Hablaba de seguridad, para luchar contra las mafias, contra la inmigración irregular, con el efecto llamamiento de una municipalidad o de un municipio, o de un gobierno municipal, más bien dicho, irresponsable en esos temas. Lo necesitamos en el tema de la cultura. Cuando yo propongo que colecciones del Prado pueden venir a Barcelona en el pabellón María Eugenia, en los pabellones de Montjuïc, es por eso, porque creo que Barcelona, su identidad es catalana, por supuesto, pero también es española, y la cultura, la pintura, la música. Otro ejemplo que nos lleva más allá de España y de Madrid, yo propongo que Barcelona sea otra vez, o pueda ser, más bien dicho, la capital que acoge a los gremios latinos, a los gremis latinos, perdón. Tenemos una, es un ejemplo, con Rosalía tenemos una voz increíble en el mundo. Es catalana, etcétera, etcétera. Pero antes de imaginar un Senado, un ministerio, una institución, tenemos que restablecer la confianza. Tiene que haber inversión en el transporte público, lo decía, por ejemplo, en cercanías. La confianza la tenemos que construir con hechos, pruebas de amor. entre el gobierno de España y Barcelona en lo que es la vida de los barceloneses de cada día. Bien, temas de seguridad, de salud, de transporte público, de vivienda también, por ejemplo. Después pienso que Barcelona sí puede ser parte de la solución del problema político en Cataluña. Y aquí podremos imaginar, yo creo que, por ejemplo, estoy seguro que Barcelona podría, y su área metropolitana, estar en la Constitución española. Pero no empezamos por eso, no empezamos por los símbolos, porque si no todo se va a bloquear, ni en el resto de España habrá una reacción muy negativa. Ahora, si soy alcalde de Barcelona, yo voy a defender Barcelona, su destino, su futuro, y seré, por ejemplo, exigente respecto al gobierno español. Yo quiero ser el primer embajador de esta ciudad, no solo en el mundo y en Europa, pero también en España. Y estoy seguro de que Barcelona necesita, lo repito, España, y España necesita a Barcelona. ¿Por qué? Porque España en eso es diferente de otros países de Europa. Tenemos la suerte como españoles de contar con dos grandes ciudades globales, europeas, abiertas, que són Madrid i Barcelona.
Ens queden 5 minutets només. Jo una pregunta molt ràpida, senyor Valls. El tramvia de la Diagonal s'ha de connectar per la Diagonal, el tramvia, sí o no?
Jo he dit que no era una prioritat. Ja ho he dit molt clarament, hi ha altres prioritats avui per Barcelona, i a la Diagonal podem imaginar perfectament, i aquí no perdrem temps, un autobús elèctric que faci exactament la mateixa feina. Hi ha altres possibilitats. Tenim, sobretot, altres prioritats en el transport. Penso, ja ho he dit, en la línia metro, en la línia 9 del metro, i la gran prioritat per nosaltres és que pugui obrir d'aquí al 2023-2024 l'estació de Sagrera, que canviarà, a més, l'eix central de Barcelona a partir de Glòries, de la Sagrera i dels barris del Besòs.
Daniel,
un aspecte concret. Vostè ha dit que en 3 mesos acabam el top manta. Però això és possible, dit d'altra manera. Què en farà vostè amb tots aquests, diem-hi, ciutadans africans que es dediquen a fer això? Perquè, clar, una cosa és dir, no podran vendre, però aquesta gent la seguim tenint. Què faran ells?
Sí, però la primera prioritat és que no poden ocupar l'espai públic de forma il·legal. Darrere hi ha màfies, o hi ha organitzacions que permeten això. Doncs el que l'alcalde ha de fer és que l'espai públic sigui de tot, que sigui el metro, que sigui la plaça Catalunya, que sigui el passeig Joan de Borbó. Hem d'acabar amb aquest fenomen. L'Ajuntament de Barcelona ha invertit 1,5 milions d'euros en 3 anys en una cooperativa del manters que no ha donat, a més, cap resultat. Doncs la preocupació de l'alcalde, sempre hi haurà manters i aquest tipus d'activitat que existeix en altres ciutats, però Barcelona és l'única ciutat que els hi ha donat aquest espai de forma legal, i això és insuportable. Hem passat de 300 a 2.000 manters. I després hem de treballar amb l'Estat, amb estrangeria, per trobar unes solucions. Ara, els que estan en una situació il·legal no poden quedar-se aquí, a Barcelona. Això ho hem de tenir molt clar.
Dos minutets.
Doncs, ràpidament, acabem de passar unes eleccions generals. Vostè havia sigut molt crític, tant amb el populisme com amb l'extrema dreta. Havia alertat molt, venint de França, del risc que això suposava. Com llegeix els resultats del 28?
Bueno, com una reacció dels espanyols respecte a aquest perill que és el de l'extrema dreta. Encara que els 10% d'aquest partit són resultats importants. Potser no respecte a les enquestes, però a la realitat del vot sí. Ara, el gran perill per Barcelona i doncs per Catalunya i la resta d'Espanya, el gran perill és el populisme de la senyora Colau i la seva aliança amb el separatisme, i el gran perill és el que porta el separatisme. Aquí el perill no és Vox, a Catalunya i a Barcelona. El perill és el nacionalisme, el separatisme, el supremacisme, els escrits del senyor Torra, els tuits i les paraules de la senyora de Gispert, que a més li han donat la creu de Sant Jordi. Això és aquest perill. El nacionalisme, el separatisme, porten en ell mateix, en el seu ADN, porten supremacisme, exclusió, divisió. I això és el gran perill per Barcelona, que ha de ser sempre una ciutat oberta, tolerant, plural, generosa, catalana, espanyola i europea.
Molt bé, poder les coses es poden dir més altes, però no més clares, senyor Manuel Valls. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa aquest dissabte. Ànims, força, perquè la campanya serà dura i forta, eh?
Això mateix, però jo vaig molt animat i
ho veig amb ganes, això sí,
voluntat, eh? Amb moltes ganes i convenci perquè Barcelona s'ho mereix.
Molt bé, senyor Valls, gràcies i moltíssima sort. Ivan Guerra, gràcies. Marcos Pardeiro, Belén Marrón, Daniel Arasa, gràcies a tots. Tornem dissabte que ve, converses, Cadena Cope Catalunya Andorra. Bona tarda i bon cap de setmana, adéu-siau.
Bona tarda.